Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 9 d'abril del 2023. Queda només un quart d'hora perquè surti el sol per Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 8:45 de la nit per al canal, l'altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, és un diumenge pràcticament calcat el dissabte, a la jornada d'ahir, amb sol, amb pocs núvols i un contrast tèrmic bastant considerable entre la nit i el dia. Ara fa bastant de fred, o vaja, toca abrigar-se si sortiu de casa. Cap al migdia les temperatures s'aniran ascendint fins a ser fins i tot càlides. De seguida parlarem amb el Martí Oliveres perquè ens defineixi una mica millor quan poden arribar les pluges, perquè sembla que pot haver-hi un episodi no especialment gran, però veurem a mitja setmana un petit canvi de temps entre dimecres i dijous que podria deixar pluja i una mica de neu al Pirineu, alguns ruixats, tempestes a Girona, Catalunya Central, veurem, perquè evidentment és molt necessari i seria important que així es produís. Diumenge, en tot cas, de plenes vacances de Setmana Santa, avui amb l'advertència del Servei Català de Trànsit de possibilitat de noves retencions a partir del migdia en el primer tram, per entendre'ns, de l'operació tornada, que es tanca demà. Per tant, avui, en tot cas, prudència al volant, prudència també alimentària, perquè avui és també primer tram de la Mora de Pasqua. La tradició diu que es menja dilluns, però com que hi ha regal avui, hi ha moltes cases que ja se la comencen a menjar avui, o fins i tot avui demà. Per tant, prudència, també des d'aquest punt de vista. En un dia que de seguida us actualitzarem la informació d'un diumenge que s'encapçala, informativament parlant, amb un succés important a Catalunya, l'assassinat ahir al vespre d'un treballador del club de tir de Canovelles, al Vallès Oriental, per part d'un jove militar. Durant tota la nit els Mossos l'han estat buscant, entre altres llocs sembla que al voltant de la ciutat de Barcelona, però que sapiguem a hores d'ara, no s'ha fet públic que l'hagin localitzat. L'assassinat s'hauria produït al mateix club de tir d'on era client aquest jove. En tot cas, al llarg del matí anirem ampliant la informació, d'aquí uns instants també us en donarem més detalls. D'un diumenge de Setmana Santa que també ve marcat per una qüestió que una mica fa olor de déjà vu. Una crítica política i mediàtica a un gag, a una broma d'un programa d'humor de TV3. Ahir el president d'Andalusia, Juanma Moreno, va exigir una rectificació i una disculpa a Televisió de Catalunya pel gag que va haver-hi aquesta setmana a l'Està passant de Toni Soler, on Judit Martín, la talentosa companya Judit Martín i estimada, va aparèixer al plató, com fa habitualment en el seu espai, disfressada de Virgen del Rocío, en aquest cas. No sempre surt de Virgen del Rocío, però, en fi, va disfressada de personatges de tot tipus, alguns que fins i tot ni tan sols són humans. I se'ls fa una entrevista improvisada. Doncs bé, el gag ha molestat tant el president andalús com a la Federació d'Entitats Andaluses de Catalunya i, evidentment, avui la premsa a Madrid en va plena, fins i tot amb un article que li dedica l'exministre Jorge Fernández Díaz. De seguida en parlem. En un dia que també anirem al Bazar de les Sorpreses, com cada diumenge, tindrem Lucy Ramis i Carlos Tanón. Conversarem amb l'escriptora Rosa Regàs, que aquest any en fa 90. Farem un embalat especial, per tant, missa dominical de Setmana Santa amb mossèn Nin, a partir del migdia, i moltes coses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, que arrenquem ara i tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen ja 4 minuts de les 7 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 7:04, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps. Adrià García, Marina Arbós, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, els Mossos d'Esquadra continuen buscant un home que ahir en va matar un altre en un club de tir a Canovelles, al Vallès Oriental. La policia ha desplegat durant tota aquesta nit passada un dispositiu ampli per mirar de localitzar i detenir l'autor, el presumpte autor, que segons ha explicat a RAC1 fonts dels Mossos, és un exmilitar molt jove de 20 anys. En les últimes hores, Marina, l'han estat buscant a la zona de Collserola. La notícia l'avançava ahir la companya del diari El País, Rebeca Carranco.
L'agressor hauria disparat contra la víctima fins a 5 vegades i després hauria fugit carregat d'armes del local. La víctima era un treballador i l'agressor un membre del club. Segons Catalunya Ràdio, després hauria entrat al cotxe d'una dona amenaçant-la amb una pistola i l'hauria obligat a conduir fins a Barcelona. El tiroteig va passar cap a 8:15 del vespre i tot i que la unitat especialitzada dels Mossos encara no ha trobat l'home, sí que el tenen identificat.
Qualsevol novetat d'aquest cas, que evidentment ha impactat des del punt de vista informatiu i que és transcendent, us ho farem saber al llarg del matí. També d'aquesta nit passada, Taiwan ha detectat aquesta vegada 71 avions i 9 vaixells de guerra de l'exèrcit xinès al seu territori. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen diu que són maniobres irracionals i acusa la Xina d'expansionisme autoritari.
De fet, com a resposta, el Ministeri de Defensa de Taiwan també ha desplegat avions de combat i activat sistemes de llançament de míssils. La presidenta del país adverteix que teixirà aliances amb qui calgui per defensar la democràcia.
A més d'enfortir encara més la cooperació en matèria de seguretat, també esperem tancar més negociacions i construir una associació més estreta en el marc de la iniciativa Estats Units-Taiwan sobre el segle XXI.
Per la seva banda, els Estats Units s'han compromès a agilitzar l'enviament d'armes cap a l'illa. Tot plegat després que la presidenta de Taiwan es reunís dimecres amb el president de la Cambra de Representants dels Estats Units, Kevin McCarthy.
Tensió, per tant, a la Xina, en aquest cas a l'entorn de Taiwan. També tensió a Israel, que avui té previst desplegar l'exèrcit als carrers del país mentre continua l'escalada de tensió dels últims dies. El ministre de Defensa israelià anunciava a través d'un comunicat que ajudarà la policia de les grans ciutats amb tots els recursos i tropes que tingui. Decisió que arriba mentre centenars de palestins s'han atrinxerat dins la mesquita d'Al-Aqsa, a Jerusalem.
Sí, la policia tem que tot plegat pugui derivar en nous enfrontaments. El govern de Benjamin Netanyahu ha mobilitzat, per tant, 4 unitats de reservistes davant la onada de violència interna dels últims dies. Un altre exemple són els 2 atemptats que aquest divendres van deixar 3 morts. Mentrestant, també continuen els atacs creuats a la frontera del nord d'Israel. L'últim, el d'ahir, va ser el llançament de 6 míssils que, segons l'exèrcit israelià, van sortir de Síria en direcció al nord del país.
I a casa nostra, continuem pendents encara de la rave de Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès, que continua en marxa i que, segons les últimes dades de Mossos, comptaria amb prop de 200 participants. Fa 3 nits ja que dura i l'Ajuntament dona per fet que s'allargarà com a mínim fins demà dilluns, tot i que la policia en barra l'accés als vehicles. Al llarg del dia d'ahir van continuar entrant i sortint gent que arribava a la festa a peu o a través de camins secundaris.
Sí, de moment els Mossos continuen descartant desallotjar la zona perquè diuen que els participants tenen una actitud pacífica. Tot i això, l'Ajuntament es queixa que la música no deixa descansar els veïns. Ho explicava el Via Lliure de RAC1 l'alcaldessa del municipi, Núria Martínez.
Podria ser música molt alta durant tota la nit, fins a mig matí. Llavors durant el dia paren i a les 7-8 de la vespre doncs tornem una altra vegada i ens trobem pues, que aquests 4 dies que tenim de festa seran uns dies de no descans.
L'Ajuntament assegura que té les mans lligades perquè la rave s'està fent en un terreny privat. Per això Martínez ha anunciat que demanarà al govern que revisi els protocols. En aquests casos està previst que els participants s'hi quedin fins demà, l'últim festiu de Setmana Santa.
I avui que les carreteres ja es començarà, ara que estem parlant de Setmana Santa, es començarà a notar el final d'aquesta festivitat. Cap al migdia no dona el tret de sortida l'operació tornada. Després del caos complicat a les carreteres de divendres, va haver-hi fins a 150 quilòmetres acumulats de cua en l'hora punta. Doncs bé, avui Trànsit preveu, per avui i per demà, una alta mobilitat. Calculen que han de tornar a Barcelona 600.000 cotxes, que són gairebé el doble dels que havien de marxar de la ciutat entre dijous i divendres.
Des de Trànsit ja estan preparant un ampli dispositiu que afectarà més de 200 quilòmetres de carreteres i tindran un ull posat especialment a l'AP7. Tot i això, avisen que per evitar les cues és gairebé impossible. Durant les 36 hores que durarà l'operació tornada, els camions no podran circular per l'autopista. A més, el límit de velocitat entre Martorell i Gelida continuarà sent de 100 km per hora i també s'afegiran carrils addicionals entre Montornès i Sant Celoni al nord i entre Vilafant i Martorell al sud. També es posaran carrils addicionals a la C32 entre Montgat i Sant Andreu de Llavaneres.
I com com dèiem, avui, que ja pot ser un dia complicat a les carreteres perquè molts avancen al seu retorn, demà és dilluns de Pasqua, com diu la tradició, els padrins regalen la mona als seus fillols, i segons el Grevi de Pastissers de Barcelona, les més demanades són els personatges de Disney, però també de jugadors del primer equip del Barça, Lewandowski, Pedri, Gavi, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. I pels nostàlgics, per cert, han tornat també ídols de la cultura pop dels 90, com en Sonic o en Mario, que per cert està patant-ho fort amb la seva pel·lícula, i tot l'univers, evidentment, Nintendo. En plana política, Xavier Trias incorporarà membres del PDeCAT a la seva candidatura de les eleccions municipals a Barcelona. Els noms els farà públics a partir de la setmana que ve, però tot apunta que l'acompanyarien a la llista les exconselleres Neus Munté i Victòria Alsina, i s'hi podria afegir també l'exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona desvincula aquest pacte d'una possible entesa entre les dues formacions a escala nacional. En una entrevista a Europa Press, Trias assegura que li falten només alguns noms per acabar de tancar la llista.
Si vamos a tener l'acuerdo definitivo con el PDeCAT y con otros partidos la semana que viene, lo daremos al conocimiento público la semana que viene, y daremos conocimiento público pues las listas a medida pues esté completada, que aún no lo está del todo, pero está muy avanzada.
A més, va demanar a Esquerra Republicana i el PSC que parlin sense embuts i diguin d'una vegada per totes si pactaran amb ell o no.
I, per altra banda, el govern d'Andalusia i una part de la comunitat andalusa a Catalunya carreguen força contra TV3, i el programa està passant per un gag on hi apareix una broma, això el que dèiem, un gag sobre la Verge del Rocío. Aquest és un petit fragment.
Llevo 200 años.
Sí.
200! Ni día ni año. 200 años. Sin poder echar un polvo como Dios manda.
El gag el protagonitzava l'actriu Judit Martín, disfressada de Verge del Rocío. De fet, és una secció bastant habitual en què es disfressa de gent que no donaria habitualment una entrevista, especialment a Televisió de Catalunya, i apareix disfressada de la Verge del Rocío, i es van fent bromes de tot tipus, de la sexualitat, de la religiositat, i fins i tot algunes crítiques apunten a l'accent. El president andalús ho considera una falta de respecte i demana a TV3 que es disculpi.
Juanma Moreno, del PP, ha dit a Twitter que es tracta d'un atac a les tradicions de la comunitat autònoma que presideix, i també ha parlat la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya. Considera que la paròdia atempta contra el sentiment de molts ciutadans. Ho ha dit a RAC1 el seu president Daniel Salinero.
Reclamem que TV3 es rectifiqui públicament i respecti el conjunt de les religions. Creiem que aquesta paròdia ofensiva és de molt mal gust. Centenars de milers de fidels se senten agredits amb les seves conviccions. És un atac a la Verge del Rocío, als costums d'Andalusia, i reclamem aquesta reparació pública.
Tot i això, el director del programa, Toni Soler, ja ha avançat també a Twitter que no pensa disculpar-se per un gag d'humor.
Tractament, per cert, bastant desigual d'aquesta polèmica a la premsa en funció de si la mirada arriba des de Catalunya o des de Madrid, Víctor Vives.
Sí, La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui hi dediquen informacions breus. L'Ara, ni una ratlla. De fet, els diaris catalans només llegim l'opinió d'en Víctor Amela. El crític televisiu de La Vanguardia escriu que a les portes de Setmana Santa aquest ha estat un gag suïcida per una tele pública. Afegeix que, malgrat les jeremiades tuiteres de la tribu ofesa, ell personalment va riure molt. En canvi, l'editorial de l'ABC acusa TV3 de ser una plataforma d'odi, un servei complet al racisme emès amb diners públics que no es pot emparar en la llibertat d'expressió. El Mundo també denuncia falta de respecte als andalusos arran de la utilització sectària de TV3. Parla de la naturalesa xenòfoba de l'independentisme que fa un ús partidista del mitjà. I a La Razón, Jorge Fernández Díaz diu: no hi ha paraules per descriure l'ofensa als sentiments de milions d'andalusos i en general a tots els creients. Qualifica el gag de vulgaritat obscena, racista i anticatòlic.
D'aquí a dos minuts arribarem a un quart de vuit del matí, i pel que fa als esports, ahir va haver-hi derrota del Real Madrid a casa contra el Villarreal, i per tant deixa la Lliga pel Barça pràcticament sentenciada.
Els blancs es van avançar dues vegades amb gols de Marco Asensio i Vinícius, però dos gols d'antologia de Chukwueze, sobretot el segon, i un altre de Morales, van donar la victòria al Villarreal de Quique Setién amb un resultat que és l'adeu gairebé definitiu del Madrid al títol de Lliga. Si el Barça guanya demà el Girona, tindrà 15 punts d'avantatge sobre els blancs a falta de 10 jornades. L'entrenador Carlo Ancelotti, que va fer 6 canvis respecte a l'alineació de dimecres al partit de Copa del Camp Nou, pensant en la Champions, va reconèixer a Movistar que al seu equip li va mancar motivació.
Todos los jugadores han tenido un nivel más bajo de lo normal. Es verdad también que la motivación
Ha sido complicado tenerla al 100% porque evidentemente el desgaste contra Barcelona nos ha costado un poco a tener una motivación alta en un partido que exigía una motivación alta.
A l'Espanyol, l'estrena de Luis García a la banqueta no li va servir per millorar ni el resultat ni en joc. Derrota per 1-2 a casa contra l'Atlètic Club, que mantindrà els blanquiblaus en posició de descens. Després del partit, el club perico va publicar un comunicat de queixa contra els arbitratges, arran d'un gol anul·lat a Braithwaite per mà prèvia de Joselu. I nova interrupció al Màsters d'Augusta de golf a causa del vent. Si el temps ho permet, la competició es reprendrà aquest migdia hora catalana amb el baix John Ram, segon a 4 cops del líder Brooks Koepka.
Ara mateix arribem a 7:45 del matí. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, que ens espera aquest diumenge?
Doncs tranquil·litat, un diumenge pràcticament calcat al dissabte, amb sol, amb núvols prims, sense complicacions, per tant, i amb aquest contrast tèrmic molt marcat. Ara fa fred, però al migdia s'hi estarà molt bé i fins i tot calor cap a les comarques de Ponent.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis RAC.
Premis que posen en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Un compromís que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb l'impuls de l'aigua canvia el futur.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem amb tu els premiats de la segona edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suany.
Aquesta setmana ens visiten els Beatles amb un tema compost per George Harrison. Coneixeu la història de While My Guitar Gently Weeps? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
46.173 46173 de la sèrie 3003.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Era un 9 d'abril de 1977. Coincidia amb Dissabte Sant. Jo estava en una d'aquestes ciutats espanyoles on la Setmana Santa ve a ser com la Festa Major. Gent arreu, turistes fotent la bulla sense importar gaire la seriositat de les anomenades processons. Normalment, quan parlem d'aquestes diades, ens fixem en els atuells dels protagonistes. Aquells vestits llargs, aquelles capes, aquells cucurutxos que fan un pèl de basarda, la torxa o mangala que porten, tot i que darrerament dins el vestuari característic s'hi endevina la presència femenina, aquest era exclusiu masculí. El que més m'admirava era l'uniforme de les anomenades manoles. Diu la tradició que la vestit ha de ser de negre rigorós, sense escot, màniga llarga i faldilla sota del genoll, el cabell recollit amb monyo, peineta i mantellina. Una joia. Els èmuls del Ku Klux Klan que feien por i elles el riure. Tot plegat un poema. Bé, doncs, 9 d'abril de 1977 i jo gaudint de l'espectacle. De cop que sento un batibull que ve d'un carreró. desenes de joves cantant a cor que vols. M'hi fixo una mica més i sento que entonen la Internacional i duen una bandera roja immensa. Feia un any i mig que havia mort Franco i em vaig témer el pitjor. Però no, vam passar pel costat de la Guàrdia Civil, policia i comandaments militars com si res. No m'ho podia creure. I aleshores és quan va córrer la brama. Han legalitzat el Partit Comunista. Enmig del sarau que es va muntar, vaig córrer cap al local on sabia que es trobaven els del PC i allò sí que era una festa major. Només un detall, només un. On jo havia vist, a vegades de manera furtiva, que hi penjaven una bandera republicana, ara hi lluïa una rojigualda. Li vaig fer notar a un camarada i em va respondre: «Ese es el precio, amigo mío. Catalunya, tu, a la teva».
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada veure món, ens agrada agafar les maletes i creuar fronteres. Ho hem fet en les últimes temporades i aquest any buscant nous horitzons. I agafant una efemèride que ens passava pel davant, el del 150 aniversari de la publicació d'una novel·la essencial d'aventures i també de viatges, com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne, aquesta temporada del Via Lliure. Fem
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. I això vol dir que cada dissabte i cada diumenge escollim un llibre que ens ubica en algun lloc de món i ens hi desplacem. Avui, Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Arribem a l'etapa 61 d'aquest viatge de La Volta al Món en 80 llibres, i ens queda menys. Ens havíem quedat a Papua Nova Guinea, i ara anem fins on?
Cap a la República Democràtica del Congo.
Cor de l'Àfrica, a la República Democràtica del Congo, a través de quin llibre?
Amb Primera Sang, d'Amélie Nothomb. És una de les autores en llengua francesa amb més projecció internacional. Filla d'un diplomàtic, un diplomàtic belga, va créixer en països tan diversos com el Japó, la Xina, Laos, Bangladesh, els Estats Units i Vanuatu, al Pacífic Sud. Des de la seva primera novel·la, Higiene de l'assassí, va tenir un èxit esclatant gràcies a uns arguments excèntrics amb uns girs molt difícils de preveure i a uns diàlegs mordaços a l'estil del Hollywood clàssic. Aquest Primera Sang, però, s'allunya una mica d'aquest estil habitual. El llibre es basa, de fet, en una història real, la història del pare de l'autora, des que tenia 4 anys fins que als 28 es va trobar davant d'un escamot d'afusellament a la República del Congo. Era l'època en què el país just s'acabava d'independitzar de Bèlgica, justament. Narra els seus dies d'infantesa amb els cosins, quan va descobrir que veient sang fresca es desmaiava, que d'aquí ve el títol de la novel·la, com es va casar amb una noia de condició més humil que la seva, que la de la seva família, i també l'experiència dantesca que va viure al Congo, que era justament la seva primera destinació com a diplomàtic.
Per tant, el llibre que s'ambienta en aquesta fase de descolonització d'un país africà, i el protagonista és precisament un representant oficial del que seria l'antiga metròpoli, en aquest cas Bèlgica.
Mira, l'última part de la novel·la se centra en un episodi on aquest personatge, el pare de l'autora, va ser un actor clau. L'agost de l'any 64 va tenir lloc el que es considera el segrest més gran del segle XX. Un grup de rebels va retenir uns 1.500 ciutadans blancs durant més de 100 dies en una ciutat, 100 dies al llarg dels quals en van executar uns quants. Els rebels exigien que es reconegués oficialment un altre estat, un estat segregat a l'est del país. Doncs bé, el protagonista, el pare de l'autora, el que havia de fer era guanyar temps. En qualitat de diplomàtic belga, cada dia dialogava durant hores i hores amb els segrestadors, igual com feia Xerazat a Les mil i una nits.
Doncs a través d'aquesta novel·la, aquesta Primera Sang de Amélie Nothomb, ens hem desplaçat fins a la República Democràtica del Congo, en aquesta nova edició de la nostra Volta al Món Literària. Podeu recuperar la informació del llibre de Nothomb al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 9 d'abril. Farem una recolada musical fins a quin dia 9 d'abril?
El de fa 45 anys.
Música. És el rock el que sonava fa 45 anys, a través de què?
A través de l'àlbum Long Live Rock and Roll, que era el tercer que publicava el grup Rainbow, just un 9 d'abril de l'any 1978. De fet, és un disc clau per entendre l'evolució musical del grup, perquè durant la dècada dels 70, això, tocaven sobretot rock, no? Però ja cap als 80 fan un viatge cap al heavy metal, que potser molta gent li ve més al cap aquesta segona etapa. Pels grans seguidors del grup, també és un disc destacat, perquè és l'últim amb Ronnie James Dio, com a cantant de la banda, i aquesta cançó que sentim de fons és la que dona nom a l'àlbum, Long Live Rock and Roll, i clar, és una de les últimes que va cantar James Dio.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
James
change the world or the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
I aquesta hora del matí, mentre molts de vosaltres, que és un d'aquells dies que podríem dir que n'hi ha algú que es pot passar, que deia la Vicenteta, perquè mentre molts de vosaltres, mira com riu, gaudiu de la Setmana Santa en aquesta hora entre intempestiva, per molta gent avui potser, potser que ho ha allargat, ja que encara és festiu i demà ho és, per alguns és intempestiu o molts és intempestiu, però per d'altres encara és plàcid i és un d'aquells dies per llevar-se d'hora i saber que potser avui serà la mona o demà o estareu amb família i, en fi, gaudireu d'aquest diumenge de Pasqua. Doncs és un dia que a nosaltres ens agrada complir la tradició de desplaçar-nos a un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai del mapa de la geografia del país i que al final de tot d'aquest carreró hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques o artístiques que amaguen al seu interior un estol de meravelles impressionant i que custodia amb energia i amb bon humor, com sempre, l'Albert Beorlequi. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com anem?
Què et sembla?
Bé, no.
És diumenge de Pasqua, home.
Vols dir que hi som molts avui o què?
No, no crec, home. No ho crec. La gent està per altres coses. Està per altres coses.
Sí. Vaja, per la mona. Tothom ara busca la mona avui, Vull dir que...
Unes corredisses, ai, que ens hem oblidat, ai, que no sé què. Bueno, una cosa.
Mal dia. Vull dir que...
Avui per córrer és un mal dia, ja us ho dic ara. Bé, en tot cas, deixa'm fer una crida. Escolta, qui sigui que ens ho digui, saps? Home, que està per aquí, que digui, ei, estem per aquí. Home, sempre serà de no sentir-nos sols. Bé, tu no falles ni per Setmana Santa, Berlegui?
No, home, escolta, a més... mira, el dia de la mona ja saps que és un dia que jo tinc una certa debilitat,
sí.
Perquè m'agrada molt a mi regalar les mones. Jo tinc dos fillols, un que té, mira, em farà 19 anyets, ara aquest mes de maig, i un altre que en té 38 anyets, i els dos tenen mona, vull dir que...
Anem-ho revisant, això, eh?
Mira, Xavi, jo no vaig tenir mona a la meva infantesa, va ser un dels fets traumàtics que va marcar els meus primers anys de vida, i llavors vaig dir, què carai, escolta, jo no vaig dir, però jo vull continuar fent... Jo us hi dic, fins que em digueu, jo us faré mona, Vull dir que... I em diuen, sí, tu vés fent, tu vés fent.
Tu tira.
Tu vés fent, padrí, tu vés fent.
No, i arribarà un moment que els hi solucionaràs la mona dels fills, tu, perquè l'entregaran directament a les criatures fent-se passar per tu. Vull dir, que tela,
No, però escolta, hi ha d'haver un peatge, Vull dir, a veure, la mona la regalo, però tots en mengem,
Ah, bueno, llavors sí.
A veure, llavors, No. Aquí, generosos sí, però tontos no, Vull dir que...
Vinga, va, anem a revisar cartes.
Va, sí, va, anem a revisar cartes. Mira, la primera que ens arriba, atenció, perquè és de...
Què?
2 de desembre, ja.
Bueno!
2 de desembre.
Hem superat...
novembre.
I no és de Nadal.
Home, no ho sé, a veure, espera, mira, el segell... Mira, sí, els segells... sí, goita, sí, perdona. La Virgen... Ostres, diu la Virgen de la Leche, tu.
Carai.
La Virgen de la Leche, la Roldana.
Només anem amb 4 mesos de retard,
I a més, veig que el segell està posat al revés. No sé si hi ha al darrere algun missatge satànic per part
carai.
De... No, espero que no, Vull dir que... Bé, ens l'envia... Mira, ostres, mira, un oient que ens l'ha escrit ja en altres ocasions, en Josep Maria Vallverdú, el Xema, des de Barcelona, ens ha escrit en altres ocasions, mira, ens diu el següent, Barcelona, Vila de Gràcia, desembre del 2022, màgia, memòria, rock and roll. Estimats Xavi i Albert, o Albert i Bundó, Beorlegui i Bundó, dos noms que ja sempre recordarem. Crec molt en la fantàstica memòria lligada als números. Així, per exemple, tenim que els nans de la Blancaneus eren 7, com 7 són els 7 turons de Lisboa, de Roma o de San Francisco. Com és que el 7 mana tant? Hi ha més de 1.000 ciutats que tenen aquestes 7 mini-muntanyes. S'ha d'anar atent a la memòria numèrica, doncs la ment té una capacitat única de recordar les coses com ens interessa. Jo, tota la vida, convençut que el 7 o els seus múltiples em donava sort. 7 era el número de la meva primera equipació de bàsquet, després vaig portar els 14, i el meu fill va debutar amb un 14 a la samarreta de minibàsquet. Tota la vida amb aquest record, i fa poc m'envia la meva amiga Anna una foto de l'any 1974... que mira, si ho pensem, 1974, sumant les xifres, dona un 9 més 7... No, mira, dona 21, 9 més 1, 10, 17, 21, que és múltiple de 7, per cert, a la que surto anant a buscar... Bueno, acabo de mirar-ho ara, això, eh?
Sí, bueno,
a la que surto anant a buscar...
Ets un fric dels números, tu, o què?
No, però em sembla que he de l'atenció, home, són aquelles coses que t'hi fixes.
Ah,
bé, i continuo la carta dient, a la que surto anant a buscar un rebot, i es veu clar que la primera camiseta que portava era... Vaja, la número 6. Mm. Però donem la volta a tot plegat. La samarreta del Gasol era la 16.
Sí.
I la del meu fill, que jo era seguidor del millor Laker de la història, el Showtimer Magic Johnson, que lluïa el 32. És a dir,
correcte,
dues vegades 6. Eh? I ara s'acaba el 2022.
32,
tres dosos i sumats...
32 és dues vegades 6? Dues vegades 16?
Dues vegades... No, 16, 16. Ah. Dues vegades 16, diu aquí. El 16, perquè té el número 6. I ara s'acaba el 2022, tres dosos i sumats fan 6, i estem entrant en el 2023, l'any Michael Jordan, ell portava el 23, 2 per 3, 6, i jo faré 66, exactament el doble del meu fill.
Déu meu.
És divertit jugar amb els números, però també ho és a fer-ho amb les paraules, el que ens ha d'escriure. I el súmum de tot és escoltar vosaltres dos visitant el Basar de les Sorpreses i portant-nos la màgia de racons i persones durant 30 minuts que passen com si res. I ja toco el 2, que ja ve el 23. Us desitjo un bon any i un bon basar. Com diu ella, t'estimo fins als últims números. És molt lluny, això. O, com deia ell, no us amoïneu massa, la vida només és rock and roll. A ballar, doncs, Josep Maria Vallverdú. Postdata, un dia hauríem de fer una trobada de basaristes. I ho deixem
carai,
aquí.
Carai.
El Josep Maria Vallverdú, des de Barcelona. I l'altra carta que tenim és una carta que, mira, es ve signada per la Carme Guitart, també des de Barcelona. Ara obrim aquí el sobre. És una carta que ens arriba també de principis de desembre i podem llegir el següent. Barcelona, benvinguts, Obert i Xavi. El nostre amic Enric Virgili, una vegada més, el senyor de la cal·ligrafia impecable, ens ha explicat que darrerament no rebeu massa cartes al programa i que no vol ni sentir a parlar del tema Ploricó. Ens ha demanat a favor que escrivim una carta al nostre programa. I aquí tinc la meva. Som un matrimoni que vivim a Sant Andreu i que ens agrada molt anar a concerts i al teatre. Ho fem molt sovint i darrerament hem notat que ja no es respecta l'hora d'inici de les sessions. Sempre o gairebé sempre comencem amb uns 15 minuts més tard. A mi particularment m'irrita molt. La gent no sap el que és puntualitat? Ja sé que fins i tot les entrades acostuma a haver-hi una nota dient no es permet l'entrada a l'espectacle un cop aquest hagi començat. I què, si no has començat quan arriba tard? Si amb un aforament de més de 1.900 persones, com és el cas, per exemple, a Palau de la Música, unes quantes persones, diguem 70-80, arriben quan els hi sembla i obliguen a començar més tard, no podríem definir com una falta de respecte pels que sí que han fet que se'ls demana d'arribar a l'hora? Jo diria que sí. Podrien els responsables complir el que han dit de no deixar entrar un cop passada l'hora d'inici de l'espectacle? Faria això canviar els costums dels que no saben què és puntualitat? És una pregunta a la que no tinc resposta. I no sé si hi ha gaires esperances, després d'haver llegit no fa gaire dies, un article a un diari ben conegut de la ciutat, signat per un conegut periodista que es titulava «La puntualitat està sobrevalorada». Gràcies per la seva atenció, ben cordialment, la Carme Guitart des de Barcelona. Doncs subscric perfectament les opinions d'aquesta senyora, que això de que la puntualitat està sobrevalorada... Déu-nos en guard, eh? En absolut. Hauríem de reivindicar-la encara més. Clar
sí,
que
sí. Sí. Vinga, va, doncs, ja sabeu que podeu seguir escrivint cartes al Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 a Barcelona, i com sempre el compromís és llegir-les totes i respondre-les una per una. Bé, faré les comprovacions de rigor, perquè com que és Setmana Santa, hi ha molt de cotxe a la carretera, hi ha molta gent de vacances, si hi ha algun petit inconvenient des del punt de vista tècnic del vehicle, doncs llavors és més difícil, però no sé si les... Ah, sí, mira, el si està allà. Avui no hi ha bandera. Què li ha passat?
No,
que no anem enlloc o què?
No, avui no ens movem del país. Mira, anem al cor de l'Eixample de Barcelona. Anem a una casa, que és la Casa Borés, que, per aquells oients que no la coneguin, és un sumptuós edifici modernista, està situat al carrer Ausiàs Marc, amb Girona, i va ser construït l'any 1905 per encàrrec d'un industrial tèxtil que es deia, doncs, això, Francesc Borés. Després d'anys d'abandonament, el 2019 va ser impecablement restaurat, i allí és on anem, perquè es troba un dels ascensors més antics de la ciutat de Barcelona. Estàs a punt?
Sí.
Sí, doncs apa, som-hi.
Oh, carai. Oh, carai. Oh, carai, quina finca, tu. Oh, carai.
Mira, aquest és el vestíbul, aquests esgrafiats que veiem per aquí. Hem vingut aquí perquè l'Ajuntament està estudiant protegir els ascensors més antics de Barcelona. Es diu que el primer que es va instal·lar va ser el del mirador del Monument a Colom, aixecat amb motiu de l'Exposició Universal de l'any 1888. Fixa't, trigava 4 minuts en recórrer 59 metres. quan per terme mig ara es triguen uns 40 segons. O sigui, imagina't, anaves més ràpid, diguem-ne, pujant les escales...
Que bèstia, eh? 4 minuts,
no pas, 4 minuts, sí. Hosti, clar, la gent no tenia... És que ara tenim molta pressa per tot, Xavi. Abans la gent no tenia tanta pressa. Mm. És ara que tots anem apressats, eh?
Sí.
Després s'instal·larien a altres llocs públics, com el Gran Hotel, a la Rambla, i els magatzems del Siglo. I amb el temps, evidentment, se n'aconstruirien els edificis privats. Mira, estem aquí davant de l'ascensor. Mm. T'atreveixes a pujar?
Perquè les revisions estan fetes, no?
Sí, home, sí, Xavi, ostres, home, de poca fe. Clar que sí, home, clar que està fet. Va, vine, va.
Vinga.
Sí, home, sí, va, vine. Mira, anem a pujar per aquí.
A veure.
A veure.
Bueno, a veure, que grinyola una mica, eh? Ai.
Doncs, era?
Tu tens una mica de...
Què?
De por de la... Ai. Que ara s'ha mogut. Hosti, sí que grinyola, eh? Tu no tens por una miqueta dels espais tancats?
Que no, home, no. Vale, vale. Sensor, goita, l'encant que té, tu.
Sí.
Home, no és precisament el Dragon Khan.
No, ràpid no va, eh? És que, a més a més, aquí a la ràdio, que tenim aquests ascensors rapidíssims, que les 15 plantes te les fan en 2 segons i mig, no és el Furious Baco, no? És veritat.
És com tot una excursió amb aquest, amb aquest ascensor. Eh? A veure, però mira, es calcula que a Barcelona, només a Barcelona, hi ha uns 400 ascensors històrics que van ser instal·lats a principis del segle passat. I, esclar, això, a veure, en el fons ja no deixa de ser patrimoni històric, perquè no només era un instrument útil, sinó que també tenia elements artístics. Aquestes cabines de fusta noble, les baranes de ferro forjat, els vidres bisellats, tal com veiem aquí...
Sí,
I atenció, mira, aquesta banqueta que hem vist aquí era per seure, ja que l'ascensor, evidentment, era molt lent.
Clar.
Perquè, a veure, entre altres coses, no oblidem que els ascensors servien només per pujar, no per baixar.
Ah.
Els ascensors només servien per pujar. Jo recordo, a la casa dels meus avis al Congrés Eucarístic, sí, per entendre'ns, l'ascensor que hi havia, que era un ascensor bellíssim, només el fèiem servir per pujar. Era una cosa que a mi em cridava molt l'atenció quan era nen.
Clar.
Sí.
Perquè tenia sentit només de pujada, clar.
Clar, evidentment, escolta, per baixar i baixar per les escales, no?
Sí,
bé, el cas és que davant de la iniciativa de protegir aquests elements, no podem fer més que aplaudir-la i esperar que arribi a bon port, i que no trigui massa, perquè ja sabem com són aquestes coses. Mentrestant, et proposo un nou basar de les sorpreses. Avui, el que fa número 300...
Ah, oh, carai, 300
basars, eh? Sí.
Que bèstia.
Aquest element tan curiós i, en certa manera, màgic. Avui, doncs, la lletra A. La A d'ascensor.
Mira, hi ha una particularitat amb els ascensors, a Berlegui. Bueno, el basar de les sorpreses no deixa de ser un cert viatge en ascensor, perquè hi ha aquesta aura, en certa manera màgica, del fet d'entrar en un ascensor i que et transporti. O sigui, jo crec que per la gent que viu en un lloc, en un edifici que té ascensor, ja el dona per sentat, però caldria viure un temps en un lloc, en una finca que no en té d'ascensor. Per saber quin pas hi dona, diguem-ne.
Nosaltres, per exemple, quan vivíem a Sabadell, a Gràcia, a carrer Viladomat, vivíem en un pis que era un àtic sense ascensor.
Ara.
I eren 77 esglaons.
Ara.
77.
Home, ja els tenies comptadíssims, imagina't, evidentment, perquè anaves fent...
Home, clar, evidentment.
Jo recordo que quan vivia també en un àtic sense ascensor, que eren... No sé si eren 70 o més, o potser eren un palet més.
Ah, tu també, llavors, tio.
Sí, jo hi vaig viure-hi, sí. I els descomptava, eh? Els tenia al cap i anava descomptant els graons. D'ara en falten tant, ara en falten qual. No, t'anava a dir que... Oi que té aquest aire com infantil? Hi ha com una mena
sí,
de...
Sí. A veure, jo diria que tots els objectes tenen una aureola especial, sobretot si es miren a través dels ulls d'un nen, no? Vam comentar fa unes quantes setmanes el tema dels túnels.
Sí.
I els ascensors, recordem aquest sistema de transport vertical dissenyat per moure persones o coses, podria ser també un d'ells, entre altres coses perquè jo recordo que et deixen pujar l'ascensor sol quan ja consideren que ets gran.
Sí, senyor.
Jo recordo que... Sí o no?
Sí.
Ara poder, perquè els nanos ja pugen, ara ja no, però jo recordo que fins als 14 anys, sí, que poder va ser una mica abans, però fins als 14 anys no podies pujar sol amb un ascensor.
No, no es considerava bé, si és veritat.
Ah, això mateix. I tampoc no podem oblidar la funció social que tenen, ni que sigui ben curta. Els ascensors són un brevíssim punt de trobada veïnal que dura segons... Jo diria que els suficients com perquè es produeixi un incòmode silenci, només trencat pel soroll de les claus de casa, o allò per conversa sobre... Ui, sembla que ha refrescat, sembla que l'aire és finet, no? Ai, sembla que fa més calor, no? Vull dir que...
Bé,
més enllà d'aquesta funció, si ho pensem una mica, sense els ascensors, no existirien, òbviament, les ciutats amb gratacels.
aquí ho hem dit ja, en alguna ocasió, que a principi d'any vam tenir la sorpresa una matinada post-race d'haver de pujar 15 plantes, i em fa gestos a l'Oriol Montfort perquè va veure que jo m'ho prenia amb molta alegria i que a mig camí vaig flaquejar i ell va seguir.
Home, no es pot negar...
Sigue sin mi, Oriol, sigue sin mi.
Els torrons van baixar de cop,
Sí, i tant que van baixar, que... I tant. Però vaja, i això són 15 plantes, però vaja, com quan deies gratacels, que són pisos de 40, de 50 pisos, Déu-n'hi-do, eh?
No, bueno, s'ha d'establir campaments base, i llavors anar pujant, no? Vull dir que, és que si no és impossible, no? Però és que és evident, si no fossin per als ascensors, ningú estaria disposat a pujar cada dia les escales de 20 o 30 pisos. I és curiós, perquè en el seu moment, els ascensors també van canviar la perspectiva social.
Clar.
Abans que s'instal·lessin, els primers pisos, el que abans en deia l'entresuelo principal, eren reservats a les classes benestants, perquè no haguessin de pujar escales, mentre que els pisos superiors, per tant, els de dalt de tot, eren per la gent més senzilla. I ara és al revés. Ara els últims pisos, a l'àtic per entendre'ns, com si Terrassa millor, acostumen a ser els pisos més cars de tot l'edifici. Es calcula que els ascensors de tot el món transporten l'equivalent cada 3 dies de tota la població mundial. És a dir, cada 3 dies, tota la població mundial, que són 7.000 milions ara més o menys, no? Vull dir que, doncs, cada 3 dies es puja aquesta quantitat. I que, estadísticament, atenció, és la forma més segura de viatjar, fins i tot pujant per les escales.
Carai, noi.
Què dius, home, vols dir que les... Sí. Home, la meva psicomotricitat, que és horrorosa, jo sóc capaç d'ensopegar amb les escales. Vull dir que l'ascensor és un efecte, diguem-ne, molt més segur.
I passa una cosa molt curiosa, que és molt del segle XX, els ascensors, no a tots, però a alguns, que és quan entres i... Escolta que... estàs parlant per telèfon. Escolta que ara entra un ascensor i igual se'm talla. I això passa amb alguns ascensors.
Sí, bueno, per això és per l'anomenat efecte Faraday, perquè degut al material en què es construeixen els ascensors, s'inhibeix l'entrada de camps elèctrics, i per això les trucades se'ns tallen.
També pots fer-ho servir com a, no?, en algun moment determinat que vols acabar una conversa, no estàs pujant en cap ascensor i comences...
Això està bastant vist, Xavi, ja. Jo dic que com a recurs això ja està molt...
No serviria, vale.
Els ascensors són propis de grans ciutats i, per tant, podríem dir que s'inventen, doncs, que això, l'era moderna. Però no, els ascensors són més antics del que ens pensem.
Tu diràs, Berlegui.
Doncs mira, com acostuma a passar amb les invencions antigues, és difícil de dir qui va inventar l'ascensor, perquè és aparell que ha tingut molts canvis i en la seva essència, home, es basa sobretot en un sistema de politges. Es diu que la primera referència apareix a les obres de l'arquitecte, escriptor i enginyer romà del segle I abans de Crist, Marcus Vitrivius Pollio, tot i que s'afirma que Arquímedes, 2 segles abans, ja havia construït el seu primer elevador. El teatre grec utilitzava tramoies, que eren uns mecanismes molt semblants als ascensors, i pel que es veu, al Coliseu de Roma hi havia fins a 24 ascensors que baixaven i pujaven per la força de 200 esclaus. O sigui, imagina't, per entendre'ns, l'enginyeria que representava tot això. Amb els anys les coses van anar canviant, les innovacions s'incorporen al segle XVII amb una cadira que pujava i baixava amb contrapesos, accionats per una palanca, i que van ser invenció d'un científic alemany que es deia Erhard Weigel. Però no va tenir massa èxit perquè, home, els usuaris ho veien una mica precari, una mica de nyigui-nyogui. Això d'una cadira que anés pujant i baixant, no ho veiem massa clar. Dècades més tard sí que podem dir que l'any 1743 el Palau de Versalles va acollir el primer ascensor, però estava amagat i el feia servir Lluís XV de França per visitar a les seves amants als pisos superiors de l'edifici sense que fos vist per les escales o els salons. Clar, en un lloc com Versalles, que sí, ui, sí, és molt gran, però clar, tothom es coneixia, era una ciutat en minúscules i, per tant, diguem-ne, les indiscrecions eròtiques del rei eren, evidentment, eren vox populi. I, per tant, això de tenir una mena, diguem-ne, de passadís secret, sense que fos vist a les escales, doncs, òbviament, clar, era un recurs que el monarca, l'August monarca, ho desitjava de totes sotes. El concepte modern de l'ascensor, per això, es crea al segle XIX, i un dels màxims inventors és un senyor, el nom del qual surt encara a molts d'ells, Elisha G. Otis.
Otis, els de...
Sí.
De Zardoya, Otis.
Sí, jo diria que sí.
Bueno, ara es diuen Otis, em sembla seques, han anat canviant-ho, però bueno, és el senyor dels ascensors que va acabar comportant el personatge de la competència, que és Otis Zardoya, que és un cantautor... per totes les dones. Sí, sí. Extraordinari.
Doncs a l'origen és Elisha Graves Otis, que va ser un inventor nord-americà, el major mèrit del qual és que va ser inventar un mecanisme per al qual, en cas de trencament del cable de subjecció, l'ascensor, diguem-ne, no s'estimbés, que és aquella mena de terror que tots hem vist,
calla, calla,
o hem tingut quan alguna vegada l'ascensor es queda parat per entendre'ns entre dos pisos, no? El va presentar a l'exposició del New York Crystal Palace l'any 1854 i ho va fer com si fos un truc de màgia. Es va pujar a l'ascensor i, a l'estar a dalt de tot, va tallar l'única corda que subjectava la plataforma. I davant de l'admiració i estupefacció dels presents, l'ascensor només va caure uns pocs centímetres, aturant-se, evidentment, sense desplomar-se a terra. A tres anys més tard, el 23 de març de l'any 57, 1857, també a Nova York, s'instal·lava el primer ascensor en un edifici de 5 plantes a Broadway. Funcionava com a màquina de vapor.
Carai, noi.
I podia pujar 10 metres al minut.
10 metres,
10 metres al minut. O sigui, imagina't, eh?
No cal, eh?
6 persones podien pujar. Vull dir, anava més ràpid, diguem-ne, un cargol,
sí.
pujant a dalt, que no pas aquestes persones. Quan Otis va morir, amb només 49 anys, els seus fills van continuar l'activitat, i avui dia es calcula que Otis mou 2.000 milions de persones al dia i mantenen més de 2,2 milions d'ascensors arreu del món. I no sabem si entre aquests 2,2 milions d'ascensors d'arreu del món hi ha el que s'ha considerat el més ràpid de tots.
Quin és?
Doncs mira, l'ascensor més ràpid del món es troba al Guangzhou Finance Center de Xina, un gratacels de 530 metres d'alçada. Tu saps el que és això, 530 metres?
Bueno, una barbaritat, no cal ni pensar-ho.
Bueno, una passada. No sé exactament quan, però és una passada, eh? I que va acabar-se de construir en plena pandèmia, el mes de maig de l'any 2020. Fins a aquesta data, el més ràpid del món eren els edificis de la Shanghai Tower, també a Xina, que assolien els 69 quilòmetres per hora. Un ascensor que vagi a 69 km per hora.
Mira, ara m'estaven xivant que la Torre Eiffel fa 300 metres.
Imagina't.
I, doncs i crec, aquesta torre, 530.
I crec recordar que a l'Empire State Building crec que són 440 o 450. No sé si ho podeu comprovar ara. Podem,
sí, ara ho mirem.
I llavors fer una mica de comparació de dir, no, doncs 100 metres més encara, eh? Vull dir que...
Sí, sí.
Bé, doncs, aquest ascensor és capaç de pujar 95 pisos en només 43 segons.
380 metres, l'Empire State. Imagina't.
Doncs mira, 400 jo, vull dir que... 380 metres, eh?
Sí, sí.
Imagina't. Una mitjana de 75 km per hora, quan la immensa majoria és la meitat. És a dir, els ascensors que hi ha de RAC1 deuen pujar, doncs això, uns 30 km, doncs aquest puja a 75, és a dir, més del doble. Eh? Un dels reptes que van tenir, evidentment, els enginyers va ser, doncs, evitar vibracions i, sobretot, el mareig que poden tenir els que hi pugen, amb xiulets a les orelles inclosos, el que es pot convertir en una experiència gairebé angoixant. I més que angoixant, jo diria que és terrorífic, és un dels grans misteris succeïts l'any 2013 en un ascensor de l'hotel Cecil de Los Angeles. Parlem del cas de Elisha Lam.
Sí, mira, sí, que són, poden ser terrorífics, els ascensors, també.
Sí.
Mira, jo em sona que, ara no recordo quan, va parlar-ne els pantalleros d'això, perquè hi va haver un d'aquests true crimes que estan tan de moda i que funcionen també en sèrie, a Netflix, sobre el cas d'aquest hotel Cecil de Los Angeles.
A veure, recordem una mica la història. Aquest hotel Cecil de Los Angeles es va ser construït l'any 1927, és declarat monument històric, és conegut per haver allotjat dos assassins en sèrie i ser l'escenari també de tota una sèrie de suïcidis, d'assassinats, de violència, incloent un dels crims més famosos del Hollywood dels anys 40, que va ser el d'Elizabeth Short, la Dàlia Negra, com era coneguda. Potser aquests fets es produeixen en part perquè l'hotel està en un barri on hi ha drogues i prostitució, però el cas és que la proporció, per entendre'ns, de morts violentes és altíssima en relació amb d'altres llocs. Bé, aquest fet concretament va passar al febrer de l'any 2013, quan els inquilins de l'edifici van queixar-se del mal gust que tenia l'aigua. Quan van revisar el dipòsit, es van trobar amb el cadàver en descomposició d'una noia canadenca d'origen xinès, Lam Oyi, de 21 anys, que no presentava senyals de violència i que llavors es va atribuir a una mort accidental. Tot i que les dificultats per accedir a aquest dipòsit, perquè està segellat, i el fet que no hi hagués, o sigui, que no es disparessin les alarmes, doncs, clar, això va despertar moltíssimes sospites. El tema va acabar sent del tot inquietant quan es va tenir accés a l'última gravació de l'ascensor on es veu aquesta noia, traient el cap, espantada per l'ascensor, entrant, sortint, tornant a entrar, tornant a sortir, picant els comandaments perquè l'ascensor tanqués i en un estat alterat parlant amb algú que semblava invisible.
Per favor.
Sí, la veritat és que molt, molt inquietant. Va, i ara que ens hem posat nerviosos, tranquil·litzem-nos una mica amb una mica de música ben relaxant, la que podem escoltar precisament als ascensors.
A on va? Perquè això ja no t'ho diuen tampoc, eh? On va?
A la cafeteria, no, a la cafeteria,
a la planta de cafeteria. No, aquesta música és extraordinària. La música dels ascensors és meravellosa.
Jo diria que és l'últim reducte de la dignitat d'un músic, és a dir, a la que et posin la teva música als ascensors, vol dir que la teva carrera ja s'ha acabat.
No.
Però si ho penses de l'altra manera, dius, home, en el fons t'atorga la immortalitat, perquè ningú acabarà reconeixent la teva música perquè és música del tot irreconeixible, perquè no acabes... O sigui, està tan arranjada, tot sona tan exactament igual que no saps identificar, per molt expert que siguis en música.
Mira, jo crec que hi ha un expert en música sobre això, que és Òscar Dalmau. Òscar Dalmau... dels Oscars es va posar com a nom, diguem-ne, artístic a les xarxes, Phil Musical, perquè és un amant de la música d'ascensor, ho ha estat tota la vida. I vaja, ell segur que et sabria dir els millors compositors, les millors bandes sonores d'ascensor, vull dir que si hi ha algú que pot saber-ne és l'Òscar Dalmau, àlies Phil Musical.
Però fixa't que gairebé és un to pejoratiu, eh? Quan diem, bé, sí, això és música d'ascensor, és un to, diguem-ne així, una mica... La música d'ascensor, o música de mobiliari, com la va definir Eric Satie, és això, recordem, aquella música que té per funció, doncs això, trencar silenci, sense que importi quina música es toca ni qui la toca. La sentim als ascensors, però atenció, també la sentim als aeroports, la sentim a les consultes de dentista, i tenen una funció bàsica, que és la de tranquil·litzar. Tranquil·litzar la gent que està allà, perquè hi ha moments d'una certa... Ara, els ascensors, no, evidentment, eh?
O les trucades.
Però molts anys...
Perdona, les trucades. Les trucades en llocs d'aquests de... Vaja, de com es diu... centraletes d'aquestes que... Per clients que diuen, le pongo la espera. I vinga, ja et poso una musiqueta d'aquesta, mira. I dius, bueno, jo vaig esperant. I vinga. Perdone, que le paso con el otro departamento. Hola, què tal? Buenos días. Però le paso con el otro departamento.
Torno a començar cada vegada que t'agafa la comunicació. Torno a començar des del principi.
La mateixa, des del principi. Veus? Per exemple, ara et canvien de departament. ¿Qué necesita, caballero? Y li expliques tot una altra vegada. Ah, sí. Le paso con el departamento de compras y de ventas. Li tornes a explicar 15 vegades a la persona següent. Sí, no, tiene que hablar con el departamento de clientes.
Le paso.
I acabes que llançaries el telèfon. És així, és així.
Doncs sí. A Nord-Amèrica que es coneix aquesta música com la Muzak Music, perquè hi havia una empresa que feia aquest tipus de música des de l'any 1934. O sigui, imagina't la història que té la música dels ascensors. Hem parlat de l'any 1934, que és just l'any en què va néixer Shirley MacLaine, una actriu que feia d'ascensorista en una de les moltes obres mestres de Billy Wilder, El Apartamento.
Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York.
Que no sé si és una de les teves pel·lícules preferides de Billy Wilder, eh?
Home, és que Billy Wilder té tantes obres mestres. Mira, aquesta setmana he repassat una altra vegada per un tema d'una conferència que estic preparant, El Crepúsculo de los Dioses, que és una obra mestra absoluta, rotonda, pluscuamperfecta, rodada l'any 50, i que és meravellosa. La sé de memòria i la trobo impecable. I aquesta, L'Apartamento, com Dia sin huella, com Traidor en l'Infierno, com Faldas y lo loco, Sabrina, Què ocurrió entre tu madre i mi madre... O sigui, són pel·lícules, diguem-ne, absolutament meravelloses. I sí, aquesta veu que escoltàvem era la del Rogelio Hernández, el grandiós Rogelio Hernández, doblant a Jack Lemmon en aquesta altra obra mestra que és L'Apartamento, on, recordem, s'explica la història d'un oficinista molt gris, molt poca cosa, que deixa el seu apartament perquè els seus caps puguin tenir les seves aventures extramatrimonials. Una gran comèdia, però també amb moltíssima, moltíssima amargor. I just a la feina coneixerà, doncs, una ascensorista, la meravellosa Shirley MacLaine, amb qui tindrà una història. La podeu repassar, perquè entenc que tothom ha vist aquesta pel·lícula, a Filmin.
Doncs amb L'Apartamento de Billy Wilder ens acostem al final en aquest ascensor que ha estat aquest viatge de mitja horeta. T'imagines un ascensor mitja hora anar donant voltes. T'has quedat atrapat tu, un ascensor? o no?
No, no, jo diria que no. Tu sí. Bueno, almenys no ho recordo, eh? No, no, per allò quedar-se entre dos pisos i que llavors comença a incendiar-se l'edifici. No, no, en absolut, eh? Vull dir que no.
Bé, Orlegui, que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies, Bondó, igualment. Adéu-siau.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 Oficial.
RAC1.
Seguiu-nos. Tots som 1.